aquí al Món a RAC1 quan són les 9 del matí parlant de música, perquè l'Agència Catalana de Notícies ha destapat quines han estat les cançons més escoltades aquest any a Catalunya via Spotify. La sisena, sí, sí, la sisena és aquesta. És Rosalia amb Despechar, sens dubte, una de les cançons de l'estiu. De fet, aquest va ser el veredicte dels oients del Món a RAC1 aquest estiu. Però Spotify no ha arribat ni al top 3, ni al podi, que tanca, atenció, la bachata de Manuel Turizo. No manejando por las calles que me desastre. Segona posició, Titi me preguntó, de Bad Bunny. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda. Titi me preguntó... I la cançó més reproduïda durant aquest 2022 a Catalunya és la col·laboració, com no podia ser d'una altra manera, de Bizarrap i Quevedo. Pel que fa als artistes, les llistes són pràcticament calcades. Els més reproduïts han estat Bad Bunny, Quevedo, Raúl Alejandro, Bizarrap i Rosalía. I en el cas dels artistes catalans més reproduïts a l'estat, la llista l'encapçalen Estopa, seguit de Bad Gyal, Juan Magal i Nil Moliner.
El món a RAC1 amb Albert Font.
El perquè de tot plegat.
De seguida la tertúlia.
RAC 1.
Bon Nadal, peixaderes del Clot! Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola! Bon Nadal, tietes de l'Eixample! Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia! Bon Nadal, Barcelona! Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Un tren mogut per energia 100% solar arribarà a Muntaner d'aquí 40 minuts. La Martina l'agafa per no anar en cotxe. Quant de temps s'estalvia?
10 minuts.
No, molt més. I estalvia CO2 a l'atmosfera. A la línia Barcelona-Vallès, moure's cap a un futur millor és moure's en transport públic. Per això, ampliem la flota i millorem la qualitat del servei. Més transport públic, més trens i menys espera. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. Quin formatge! D'on dius que és?
És del Lluçanès, de Can Betara. Tenen formatges d'ovella, vaca i cabra que han premiat el World Cheese Awards.
Uau, aquest encara és millor.
Descobreix els sabors del Lluçanès a les millors botigues i a betara.cat. Betara, la formatgeria de Catalunya més premiada al món.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a regalateatre.cat.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Ara sí, començo saludant els que tinc aquí de cos present, que diria el Pere Mas. Toni Aire, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com va això?
Molt bé, Tian Riba, molt bon dia.
Bon dia.
I des de la distància, Bernat de Déu, bon dia.
Des de la distància, no, des de l'Empordà. Bon dia.
És una certa distància, mira.
Sí, relativa, com tot.
Com tot, com tot. Anton Losada, molt bon dia.
Bon dia.
Això sí que és distància.
Això sí, això sí. I Lola García, molt bon dia, també.
Hola, bon dia.
És una excepció que tinguem tanta gent des de la distància, encara que sigui més o menys relativa, perquè, com dèiem, vull dir, és una setmana estranyíssima. Estranyíssima. No només perquè avui és festiu, que això passa cada any, sinó perquè s'ha donat la casualitat que jo em sembla que això no passava. Ho vaig mirar des del 2016, que hi havia aquest pont perfectament posat perquè qui s'ho pugui muntar bé doncs agafi gairebé 10 dies de festa, i que el que comentàvem abans és que té bastant poc sentit que a les portes de Nadal, amb un mes que aquest, ahir ho comentava el Basté, em sembla que són 12 festius... Mm-hmm. I si agafem aquests 3 dies que per molts són inhàbils, seria de 12 a 15. Per tant, pràcticament mig mes de festius inhàbils en mes de desembre.
A veure, jo perquè m'ho miro des de l'autonomisme, i no estic parlant ara del govern de Catalunya, estic parlant des del món autònom, i clar, jo no ho visc gaire, això. És a dir, crec que molts com jo, si tenim clients com ara RAC1, per exemple, que un dia de festiu fa programa, doncs aquí estem treballant, i això és la nostra feina, i jo fa molts anys que em dedico a això. Puc tenir el camp base a la universitat, però és veritat que això és la meva ocupació com a periodista. Però sí que és veritat que mirar amb aquests ulls, diguéssim, de complicitat amb els qui tenen la sort de poder tenir festius i companyia, sense enveges, ni sanes, ni insanes, ni res semblant, sí que és cert que aquest tipus d'aturades en el context que estem vivint no deixen de ser peculiars, i no sé si molt pròpies del país que vivim. I ara parlo de Catalunya i potser també, tant per tant, de l'estat espanyol. No? La setmana passada un company de la universitat feia un tuit molt, molt entranyable a propòsit d'això. Estem parlant de fa 3 dies, eh? Diu que tot està fatal, la inflació, la recessió, la crisi, el decreixement, però resulta que avui és dia laborable i a la classe del meu fill només hi havia 3 nens. Poc ens passa. Això era de divendres. Un dia en el que jo, per una qüestió de gestions que estic fent també a nivell universitari, per acreditacions, cosa que sap l'Antoni, em sembla que aquests dies també estan això, jo divendres matí...
I esperando papeles.
Molta gent que divendres matí de la setmana passada ja no hi podia comptar. I tota aquesta setmana ja no hi comptis, evidentment. I això estem parlant de l'horari universitari. Per tant, escolta, felicitats a tots els que ens escolten ara des del llit o que començaran a connectar, fantàstic, però sí que és veritat que hi ha moments com aquests que són, de vegades són poc explicables, vist des de fora una miqueta, eh? Des de fora del món laboral normal, entre cometes.
Uh-huh. Bernat?
Home, jo comparteixo situació econòmico-existencial amb el Toni. Som una degeneració de l'Homo sapiens que es diu Homo autonomus. I això dels festius ho deia molt bé, ens sona un idioma inconegut, perquè pràcticament hem de treballar tots els dies de l'any. De fet, una de les coses que, a les quals t'obliguen aquests dies de semivacances, perquè si bé no hem de parar a treballar, sí que ho podem fer un ritme més tranquil, o si més no amb bones vistes aquí a l'Empordà, com és el meu cas, t'obliguen a una cosa que Toni va bé de tant en tant, que és obligar-te a descansar, perquè els autònoms portem un ritme tan frenètic que pràcticament si existeix un dia en el qual no pots fer res, t'agafa una culpabilitat bíblica, com si estiguessis fent alguna cosa dolenta, saps? Llavors, jo, per exemple, aquests dies estic aprenent a descansar una mica, que no és fàcil. Pel que dèieu de les vacances, és que tot comença pel fet, per exemple, surrealista, de les vacances d'estiu dels nens. És a dir, nosaltres tenim 3 mesos de vacances, o els nanos tenen 3 mesos de vacances, és a dir, s'estan pràcticament una quarta part de l'any sense activitat acadèmica. No només amb el que representa això de sideral per la seva educació, perquè fan una aturada pràcticament, com deia, de 3 mesos, sinó pels pobres pares que no saben on posar-los, perquè, clar, els pares encara treballen, no? I perquè fa aquests ponts, que són aqueductes, que pràcticament són ponts com el de Crimea, aquell del Putin, doncs són bastant surrealistes, sí, perquè, vaja, ningú no entén que les portes de Nadal i amb alguns dies de festa es puguin fer aquests experiments. Però bé, suposo que els amos del calendari deuen saber més que nosaltres, que som pobres tertulians, autònoms.
Anton? Lola, digues.
No. Jo vull dir que els periodistes, això dels festius, també ens ho mirem d'una altra manera, no? Siguem no autònoms. O sigui, jo treballo caps de setmana, molts caps de setmana. Avui treballo, de fet, eh? El que passa és que l'horari és més de tarda nit avui. Però a banda de la nostra espècie, que som una mica rarets, sí que és veritat que hi ha un problema amb els festius que de tant en tant ressorgeix, no? De si s'han de traslladar algunes festes els dilluns i tot això, i després mai es fa, no? A mi el que porto pitjor és que no sàpigues ben bé en què estem, no? O sigui, hi ha gent que fa festa, hi ha gent que no, ara hi ha comerços que obren el diumenge però no obren el dimarts, o sigui, aquesta setmana és un caos. I en termes de productivitat, això deu ser econòmicament deu ser un desastre, perquè no saps ben bé si hi ha sectors que estan operatius, hi ha sectors que no. O sigui, tu estàs parlant avui en dia, aquests dies, amb gent, i hi ha gent que et diu, no, jo faig festa 2 dies, no, jo faig 4, jo no faig cap. No pot funcionar una economia amb una gent que fa festa uns dies, una gent que fa festa uns altres, no? O sigui, és com una mica caòtic. No saps ben bé si tens obertes les coses, si no les tens obertes, si pots demanar alguna cosa, si no. O sigui, va una mica de caos, ja, amb això. I cada vegada que hi ha aquest tema, surten la patronal i els sindicats a parlar-ne, i després no se soluciona. Això sí que crec que en algun moment aquesta mena d'aqueductes s'haurien de regular una mica millor.
Anton.
Bueno, si reformáramos la Constitución podríamos mover la fecha.
Claro.
Oye,
no, pero me parece un buen argumento, ¿no? Si queremos acabar con el superacueducto este, nada, hacemos otro referéndum constitucional, buscamos una fecha.
Recordo que l'altre dia no té res a veure amb la Constitució, té a veure amb una festivitat religiosa. Sí,
sí. Bueno, podem reformar-la i convertir-nos en un estat laic de debò.
Bueno, yo intento. Mi intención era lanzar una propuesta de consenso. Si ya empezamos con divisiones, la retiro inmediatamente.
Eres nuestras rimadas, Antonio.
Claro, intenta uno con toda buena voluntad.
Con el mismo éxito.
Claro, lanzar una propuesta de consenso.
Tú vas a introducir un tema de debate.
Y ya, oye, es que habéis tardado 30 segundos en dividiros. Hombre, por favor, de verdad, un poco de... Bueno, yo no sé cómo es aquí. Aquí, la verdad, la actividad académica no se ha interrumpido. De hecho, mi hija, que estudia Derecho aquí en la facultad, ayer tenía una presentación, ayer por la tarde, la presentación del trabajo de fin de curso de una asignatura, el equivalente a lo que sería un examen, ¿no? Entre otras cosas, porque Tony supongo que estarán igual en la Pompeu. Como te fumes esta semana de puentes, es que te quedas sin clases para terminar el cuatrimestre. O sea, es imposible acabar el programa. La universidad no se ha paralizado y los institutos y colegios tampoco, ¿no? Y otra cosa es lo que han hecho efectivamente. Yo también tengo noticias de que efectivamente hay algunas aulas donde ha habido una falta de alumnos realmente preocupante, y me refiero sobre todo a estudiantes de primaria y de secundaria, ¿no? Que supongo que se habrán ido con sus padres de puente. Pero ayer, por ejemplo, la actividad aquí era bastante normal, e insisto, la universidad seguía funcionando con total normalidad, pero bueno, lo de esta semana realmente es un poco delirante. Efectivamente, habría que buscar alguna manera de resolver una situación como esta, donde por raches o por betas, esta es una semana, como decía Tony, los que estamos reuniendo papeles y tal, que ya damos por perdida, ¿no?
Sí, sí.
Pues sabes que no vas a tener respuesta. Si tienes alguna respuesta a lo largo de esta semana, es para decirte que ya se pondrán en contacto contigo la setmana que viene.
O un correu automàtic, que ara, claro, que ara surto molt. I escolta, això sobre la conciliació laboral...
El més desagradable del món, els correus automàtics.
Clar, jo no sé com prendre-ho, perquè d'una banda estic d'acord amb que, per exemple, ara si envies, a mi em passa, en el món universitari, si envies correus, per exemple, cap a les 7 del vespre, per exemple, a algunes secretaries o alguns departaments, reps un correu automàtic que et diu que l'estàs enviant fora de l'horari laboral i que rebrà resposta a la demà, cosa que jo ja sabia. El que passa és que jo, com que tinc els horaris així de bojos, ho envio i ja ho veuran quan ho puguin veure, però té raó l'Anton, és a dir, és bàsicament una qüestió de que aquesta setmana per gestions no els has de buscar, i consti que no problem per la ferida, que podria semblar perfectament, és a dir, ben bé aquest inici de tertúlia ha estat com tots nosaltres aquí pringant i queixant-nos dels que tenen la sort de poder-ho fer, però no és així, és a dir, bàsicament jo estic feliç pels que ho poden fer. Ara, potser que està molt bé que traies el tema de racionalitzar les coses, és a dir, jo crec que és sa un país on es facin, on la gent no visqui només per treballar, evidentíssimament, però en el moment que estem parlant ara, amb les dates, a més, en les que ens trobem, jo crec que també és interessant treure el debat de si té un sentit, no? Té un cert senderi tot això que estem vivint aquesta setmana.
Tian, vols afegir?
Sí, bé, primer faré un comentari personal, com heu fet tots, que és a mi...
La lloreria.
No. A mi no m'agrada, però no m'agrada perquè sóc un animal de costums, i si em treuen la setmana normal de dilluns a divendres laborable i caps de setmana, ja em poso nerviós.
Estic vas coix, vas coix.
Vaig coix, estic desubicat, no. I després, jo no tinc enveja de la gent que se'n va, perquè odio les multituds, odio les cues a les autopistes, i per tant, escolta, pues, estic la mar de bé. Però a part d'això, que no hem vingut aquí a parlar de nosaltres, llegiré un fragment del discurs d'un senyor el 2011, a veure si el reconeixeu, que deia: para fomentar la eficiencia del mercado de trabajo...
Mariano Rajoy.
Hombre...
Mira que no has dicho...
A tiro fijo.
Para fomentar la eficiencia... Vale. Entre otras medidas, racionalizaremos el calendario laboral para hacer compatible los derechos de los trabajos con la competitividad de las empresas. En concreto, abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, atención, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social. Jo crec que deuen haver arribat a la conclusió que totes tenen arraigo social i que, per tant, pues ja no va caler canviar les dates. I llegeixo, per curiositat, que Rajoy, 5 anys després, va anunciar que esperaria uns dies a nomenar el nou executiu, el nou govern espanyol, perquè volia que passés la festa de Tots Sants. Sí, que no fos cas.
Consejos, bueno, tengo que para mí no ven.
No, ja està. I per tant, no hi ha res a fer, nois. M'apunto a la proposta de l'Osada.
Ja, però ja ves, la lanzas i a los 15 segundos sí. Ja hi ha divisió social. Sí,
és que estem molt separants, avui.
Total, com hi ha divisió social, pues, l'any que ve podem tornar a fer aquest simpàtic debat.
Ja. Yeah.
No sé com cau l'enquerra.
Ves que no ens agafi aquí.
I després, no, perdona, és que és veritat, vull dir, no és una qüestió de ser el perro de l'hortelano, però després, els que ara mateix han tingut la sort de poder marxar aquests dies, de gener a abril,
sí.
Escolta'm, vull dir, tampoc passaria res si allà hi hagués algun festiu...
De gener a abril hi ha un desert, vols dir?
Clar,
sí.
Cada any és el mateix, cada any és el mateix.
Sí, amb aquestes coses és veritat que és allò de qui s'hi atreveix, no? O qui posa la llufa, i després el que deia també la Lola, que és un altre factor, és a dir, l'arrel de molts festius, no? És a dir, estem en un estat confessional, però encara a dia d'avui moltes d'aquestes festes estan lligades a celebracions religioses, i això, com que ja ens està bé, hi ha moltíssima gent que segurament no sap dijous què passa, és a dir, ni perquè és el dia d'aquí, ni de quan, ni de com, ni res semblant, però és un dia de festa, i això que no t'ho toquin. Altres coses sí, però els festius, respecte.
Hi ha un avantatge avui, que és que la gent que li agrada el futbol, que és molta, avui hi ha un partit a les 4 de la tarda, i podran mirar-se'l tranquil·lament al sofà. Sí, vull dir que si fos laborable seria més difícil, perquè la gent a les 4, molta gent encara no ha plegat a treballar, i en canvi avui, doncs, escolta, tindran una audiència...
Jo no aprofitaré ni això.
Fixeu-vos, companys, que ara frivolitzem una mica amb els canvis de calendari, però això que parla Rajoy, com sempre, amb molta més saviesa de la que sembla, que és l'arraigo social, és molt difícil canviar-ho. A la França postrevolucionària, Napoleó intenta canviar el calendari. I, vaja, amb un poder absolut i amb un domini de les institucions total. I no se'n surt al final, perquè les costums són dificilíssimes de trencar. I abans parlava de les vacances d'estiu, per exemple, un sistema racional, França el segueix una mica de fer vacances, abans ho deies, Albert, no? Que entre gener i primavera no hi ha tantes vacances, doncs és repartir les vacances d'estiu, o seria repartir les vacances d'estiu, en petites setmanes blanques. És a dir, que els estudiants, que els treballadors, cada 2 mesos i mig, doncs, poguessin fer 4 o 5 dies de vacances, i que, per tant, l'estiu, doncs, fos unes vacances raonables, però que no cal que siguin un mes, si el poden tenir els treballadors, o 2 mesos i mig als nanos, que és una animalada. Llavors, estaria bé poder repartir equitativament entre l'any, doncs, unes festes que a més, no haurien de ser en ocasió de res, haurien de ser en ocasió del nostre benestar. Però l'arraigo social, que diu el Rajoy, pot molt més que el nostre benestar social. És a dir, al final, per què hem de fer festa el dia de la Constitució? Es va aprovar una llei. Per què hem de descansar? O el dia de la Puríssima, o fins i tot et diria algun dia com el de Sant Esteve. Per què hem de fer vacances aquests dies? Per la tradició? Bueno, les tradicions es podien canviar. Al principi de cada tradició sempre hi ha una mentida. O sempre hi ha un fet artificial, o artificiós, per dir-ho així, no? Però ja et dic, els canvis de calendari són dificilíssims.
De fet, això que diu el Bernat sobre dies com avui, és veritat que al final és com una espècie de sacralització d'un fet laic, no? És a dir, la Constitució espanyola durant moltes dècades ha estat una espècie de moment místic, que és veritat que amb els anys ha anat perdent a la lluentor i també ha perdut en certa manera el sentit, no? Avui ens trobarem amb unes celebracions del Dia de la Constitució on hi ha uns personatges, per exemple, del PP, que han passat per ser durant uns anys els ariats d'allò que se'n deia el constitucionalisme, i que a dia d'avui són els màxims conspiradors contra la Constitució, ells i els seus jutges amb tot el que estava provocant.
Recorda allò del patriotisme constitucional, Toni?
Exacte, això.
Que es també, va inventar l'Aznar.
I el Zapatero també en parlava, i parlàvem de Habermas i tants altres, però la qüestió és...
Exacte,
com tantes altres vegades. Això una vegada li va dir Pablo Iglesias a Albert Rivera, al faristol del Congrés dels Diputats: "Está muy bien esa cita que me haces, y además hubiese leído el autor, ya sería fantástico." Però és veritat que tenim aquest problema, és a dir, hi ha una crisi constitucional a Espanya o no? Bé, no la descriuran com a tal. Ara, una crisi institucional, com te l'està apuntant el Consell d'Europa ahir mateix, dient que Espanya és preocupant i molt seriós el que està passant amb el govern dels jutges, amb un PP que, per exemple, l'última novetat és que et boicotegen la renovació del Consell del Tribunal Constitucional de la mà de les propostes del govern d'Espanya. Home, això sí que és anticonstitucionalisme, no? I avui els veuràs fent-se la foto, estupendos tots, amb el cap de l'Estat, el president del govern i companyia, defensant una Constitució que ja es passen pel folre quan volen, no?
Algú vol afegir alguna cosa?
Estamos de puente todos en este tema.
No, sí, ara pensava que realment... també l'última vegada que vam compartir tertúlia, que va ser per Tots Sants, allò sí que és una festivitat d'arraigo social, perquè justament parlàvem del que hi ha vinculat a aquesta festivitat. Clar, avui la gent no crec que ningú, bueno, sí, m'imagino que algú sí, però molt poca gent es llevarà pensant anem a homenatjar la Constitució, clar, ja. És que no té res a veure. En fi, anem a la publicitat perquè de seguida vull parlar d'aquest tema que ara comentava el Tian, d'aquest Marroc a Espanya, no només des de la vessant esportiva, sinó també des de la vessant de la seguretat i també des de la vessant sociològica, perquè avui hi haurà molts nens nascuts a Catalunya que nascuts a Espanya, que animaran al Marroc. És una cosa absolutament normal, però també té una realitat de fons que ens agradaria abordar. De seguida ho farem amb Mohamed El Amrani, que és comunicador i activista marroquí, i amb els tertulians que avui ens acompanyen aquí al Món a RAC1.
Integració, creixement, formació, futur. Gràcies als programes d'ocupació impulsats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l'oportunitat d'accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional. Les dones, els joves, les persones aturades de llarga durada i les que decideixen ser emprenedores veuen com milloren les seves oportunitats i el seu futur. Fons REACT de la Unió Europea. Oportunitats per tothom. Informa-te'n a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Quan celebrem el Dia de la Constitució, celebrem el que som. Perquè fa 44 anys vam començar a ser un país més obert, més just i més lliure. Celebrem-ho junts el pròxim 10 de desembre, amb el sorteig de la Constitució de Loteria Nacional. Amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Es busquen nens i nenes per diversos llocs sense horaris ni festius i preparats per divertir-se. Aquest Nadal troba la varietat de joguines de fusta més gran a preu Lidl ara per 4,99. Del mètode Montessori per 9,99. I capsa lluminosa per 29,99. A la teva botiga i també online. Lidl, marca la diferència.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Un híbrid. No, un elèctric. No, un dièsel.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no és un concessionari Kia, és que no existeix. Aprofita ara el pla Moves 3. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Amb Kia, descobreix el que t'inspira.
L'11 presenta el nou Rascalink, el primer rasca que compres al teu venedor de l'11 o en un punt de venda i que s'hi juga pel mòbil.
Que rasqui el mòbil amb la foto de la meva coseta lluna disfressada de princesa? Això sí que no.
No, es rasca la butlleta, s'escaneja amb el mòbil per jugar a un dels tres divertits jocs disponibles i si guanyes un premi has de dur la butlleta al punt de venda per cobrar-lo.
D'acord, però a mi la lluna no me la rasca ningú. Maca.
Nou Rascalink de l'11. Guanya fins a 7.000 euros mentre jugues.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya informa.
Lluitem per un habitatge digne. El sensellarisme i la manca d'habitatge social és una problemàtica que el govern vol resoldre amb urgència. Per fer-hi front, la Generalitat ofereix nous ajuts a persones sense recursos que no poden accedir a un habitatge en mínimes condicions. A més, les administracions locals i les entitats socials que vetllen per incrementar el parc d'habitatge social també comptaran amb més recursos. La convocatòria per accedir a aquests ajuts està oberta fins al 12 de desembre. Catalunya aposta per l'economia blava, l'economia vinculada al mar. Les activitats relacionades amb la pesca, però també amb el turisme marítim, la nàutica i la desalinització, enguany han crescut un 7,6% a casa nostra. Amb un volum de negoci de més de 25.000 milions d'euros, l'economia blava es consolida com una activitat en futur.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
2 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Dèiem, del Marroc a Espanya hi ha dos elements que són rellevants, que semblen rellevants de comentar més enllà de la qüestió futbolística. D'una banda, com a partir d'aquest fantasma dels aldarulls, que no és que no n'hi pugui haver, però que de moment aquí no n'hi ha hagut de destacables, els grups ultras de futbol, és a dir, els Ultras Sur, el Frente Atlético, també els ultras del Betis, molts d'ells neonazis, que també s'ha de dir, volen aprofitar doncs, això per buscar brega. I de l'altra, una realitat que va en paral·lel a tot això, que és que molts nois, nens, nascuts aquí avui, no tindran cap dubte a l'hora d'animar el Marroc, la qual cosa, doncs no hi ha cap problema, evidentment, faltaria més, però com això també posa sobre la taula, de nou, la qüestió de la integració, i aquest matí posava l'exemple de Morat, el raper, que recordo quan, en una entrevista amb el Jordi Évole, deia, doncs, que no se sentia català ni espanyol perquè no li havien deixat sentir-se, ni que ell se sentia marroquí, per això sempre va amb la bandera, amb la samarreta de la selecció del Marroc. Ara en parlarem d'aquesta segona qüestió, tinc en línia una persona amb qui em podrem parlar en propietat, però abans, per aquesta qüestió dels aldarulls, sí que és veritat que n'hi va haver a Bèlgica fa tot just 10 dies, no sé si teniu sensació que hi pot haver això, o és una sensació d'aquestes exagerades que a vegades es fa bullir tant l'olla que tothom es posa en alerta i al final, doncs, simplement la gent surt a celebrar el que ha de celebrar i no passa res.
Jo no sé si sóc un motor de mostra, Albert, però com que el meu seguiment del Mundial, com del futbol en general, és molt discret per tendint a zero, jo aquest matí me n'he assabentat per vosaltres, per exemple, que hi havia aquesta inquietud. I intento seguir una mica la premsa, però sí, és veritat que a les pàgines d'esports no sóc el més aficionat. Però és veritat que quan dius tu, teniu por o creieu que és exagerat, en tot cas, si he de jutjar una miqueta pel que jo al meu entorn he anat percebent, jo escolto les notícies, les vaig seguint la major part del temps, no és una pulsió que crec que hi hagi aquí, com a mínim, de por comparable al que passa amb altres països, amb altres composicions socials, altres proporcions de fills de la immigració o de generacions descendents d'aquesta immigració, qüestions socials, aproximacions al futbol, situacions de tensió entre països, tot això crec que aquí no és exactament com res en aquesta vida el mateix que en altres indrets, i per tant no crec que sigui comparable. Ara, de vegades, sí que hi ha allò de la profecia autocomplerta, potser com més se'n parla d'un tema més xup-xup n'hi ha, amb més idees alguns agafen, no? I potser sí que és una qüestió que ha arribat a certes capes de la societat.
Jo tinc inquietud, Albert, i és la inquietud, vaja, no m'agrada l'alarmisme, i a més jo crec que especialment des de RAC1 hem de cridar la tranquil·litat, que la gent es comporti i que la gent gaudeixi de l'esport. Això només faltaria. Però la meva inquietud està fonamentada perquè hi han passat coses amb el futbol, les identitats, i especialment les identitats racials. De fet, no només quan hi ha hagut partits on les identitats poden xocar, sinó també a dins de propis equips nacionals com França. França va ser un equip que va patir en el seu moment moltes tensions racials, on hi havia sobretot els jugadors de descendència africana que volien promoure algunes queixes que no eren tingudes com a prioritàries per part dels seus companys blancs i francesos, diguéssim, genèticament, que se m'entengui, perquè francesos són tots, no? Jo crec que aquí, a veure, estem en una situació en certa manera inaudita, però que en altres països del món ha causat tensions i ha causat aldarulls. I es dona perquè hi ha aquesta espècie d'identitat curiosa, és a dir, hi ha gent que amb el DNI perfectament espanyol, però que a causa de la precarietat, a causa del racisme, perquè, diguem-ho, a Espanya hi ha partits que defensen el racisme no perquè se l'hagin inventat ells, sinó perquè hi ha gent racista. És a dir, Vox no és un bolet. La gent el vota, i hi ha gent que el vota, aquestes opcions polítiques, doncs perquè són racistes, i hem de dir-ho amb ras i curt. Llavors, aquest xoc d'identitats no sempre és pacífica. Esperem que ho sigui, però jo diria que hi ha un nivell de ressentiment social que avui pot derivar en escenes, especialment si perd Espanya, difícils, per què no dir-ho.
Lola?
Jo espero que no passi res, però és veritat que, o sigui, això el que una mica el que em ve al cap és una reflexió sobre el gran espai de nacionalisme i futbol que és tot això del Mundial, no? Perquè és com una arena, no? Com un espai en el qual hi ha una identificació amb les seleccions que traspassa, diguem-ne, identificacions, doncs, de grup, no? de classes socials, de fins i tot de gènere, encara que menys, i que al final identifiquen amb una bandera, no? I crec que això a Catalunya es veu bastant bé quan quan hi ha per part de certs sectors doncs, una animadversió cap a la selecció espanyola i en canvi doncs, el Barça representaria, no?, diguem-ne, la selecció per a molts catalans. I avui, aquests dies, hem tingut alguna manifestació, fins i tot algun polític de Junts, en aquest sentit, no?, que estaven desitjant que guanyés el Marroc i no la selecció espanyola i tal. És a dir, que tot això del Mundial afavoreix que el nacionalisme i el futbol estiguin a la seva simbiosi més forta, no? I en aquest cas pot afavorir doncs, que efectivament sectors socials procedents de la immigració o que els seus pares van ser immigrants del Marroc i hi hagi una certa doncs, rancúnia social, no? de una certa impotència, doncs hi hagi algun aldarull. Però de tota manera sí que crec que ve condicionat pel que ha passat a Bèlgica i no sé si aquí les condicions són les mateixes. Jo crec que, espero, vaja, tinc la impressió que són diferents. O sigui, que espero que no passi res.
Sí, sí, no, només un apunt, que té raó la Lola, que es dona en aquestes circumstàncies hi ha com una exacerbació o una accentuació dels nacionalismes, però és veritat que els més potents i més exacerbats acostumen a ser els dels estats que tenen representació allà. Aquí és veritat que hi ha una part de l'independentisme que no tenirà mai amb la selecció espanyola i que, precisament, aprofita per fer la falca, no?, però, clar, més expressió nacionalista aquestes setmanes que l'espanyolisme, no?
És a dir, és poc,
més enllà de l'esportiu, vull dir, sí, que evidentment l'aprofiten. Jo me'n recordo un cartell de l'Albert Rivera, fins i tot amb aquell vamos com del Rafa Nadal i també amb banderes espanyoles com si fos un estadi de futbol, no? Que és difícil destriar el que és. Jo aquesta setmana estic tenint aquest debat amb gent, amb amics i família, etc, que et diuen, és que de destriar el que és l'esport o el que és la política, i clar, sí, com ho destries, no?
Això és espectacle.
Però Toni, és molt difícil.
No és avui en dia esport.
És molt difícil perquè l'esport és política. Clar, ho ha estat des dels seus inicis, ho és i ho serà. Però jo aquí difereixo una mica. El tema no és tant les nacionalitats, és a dir, evidentment, l'esport vehicula nacionalisme i, conseqüentment, xovinisme nacionalista, això és evident. I ho vehicula quan es fan seleccions espanyoles, quan es fan seleccions catalanes. Aquí el tema, jo diria que és que l'esport, des de fa un cert temps, està vehiculant un cert ressentiment social. Viatgem una mica perquè sempre es veuen les coses més clares de fora. Pensem en Estats Units. La majoria de tensions racials que hi ha hagut, sobretot després de l'assassinat de George Floyd, s'han vehiculat a través de l'esport i de la situació dels jugadors negres a la NBA i sobretot a la NFL, i aquestes i en cites esportives s'han donat aldarulls, no tant per un tema identitari, sinó per una sèrie de gent que han nascut en un entorn sociopolític i del qual no se'n senten ciutadans. I la vehiculació d'aquesta insatisfacció o fins i tot d'aquesta ira a vegades és la violència. I a vegades, que se mantengui, és una violència comprensible, perquè, clar, ningú li agrada viure en un país i ser tractat de segona, com el cas dels negres nord-americans, que és claríssim, no? Per tant, jo crec que aquesta és la clau, i és interessant saber com, després d'aparicions de fenòmens com ara Vox, es vehicularà als carrers aquesta ira. I la ira, clar, a vegades és una frase una mica de cunyat, però per fer un incendi només cal una espurna, no?, com diu Bruce Springsteen, no?, a Dancing in the Dark. Clar, en barris, és a dir, les afores de Barcelona no són les Blandies de París, però sí que hi ha barris on la massificació de població immigrada, de nous catalans, han provocat certa guetificació i certa estratificació. I són barris, no perquè la gent sigui violenta, només faltaria, però que poden promoure aquest enfrontament entre clans, entre tribus urbanes, perquè, clar, a vegades les lluites, i ho hem vist també, per exemple, en celebracions de la Champions, moltes vegades els aldarulls són de 100 persones o 200, però, clar, són molt violentes. És a dir, 100 o 200 persones et poden provocar un caos ciutadà important, com hem vist, per exemple, recordareu quan el Barça guanyava Champions, que fa dissortadament bastant, sempre hi havia una celebració normal a Canaletes, i al cap d'unes hores la policia, a més, els tenia bastant detectats, i hi havia grups que, bueno, que l'aliaven, per dir-ho ras i curt, no? Això, insisteixo, amb una sobrecàrrega d'això, de menysteniment racial, de precarietat laboral, i de falta de comunicació també entre ètnies al nostre país, perquè això passa. És a dir, nosaltres parlem avui molt dels marroquins, està molt bé que n'entrevistem a un, perquè és que en sabem poc. És a dir, parlem molt d'immigració, però coneixem molt poc les ètnies del nostre propi país, doncs això pot resultar en problemes. Vaja, tant de bo m'equivoqui, eh?
Uh-huh. Anton?
Bueno, yo creo que hay algo de racismo en lo que estamos viendo, y algo de bueno, pues esta racismo barra xenofobia barra paternalismo barra colonialismo con lo que miramos todo lo que sucede en Marruecos y todo lo que sucede con la gente que viene de Marruecos o vino de Marruecos y se instaló aquí. Yo creo que también hay la necesidad de buscar un efecto reflejo, ¿no? Si ha pasado en Bélgica, pues seguramente también puede pasar aquí, porque bueno, este es un discurso que llevamos hace mucho tiempo, que se alienta desde determinados medios de comunicación y desde determinados sectores de la derecha, ¿no? Inmigración igual a delincuencia, inmigración igual a inseguridad, ¿no? Y la llevamos ya, sobre todo desde que irrumpió Vox, pero ya antes de Vox, o pasa que Vox lo dice con menos complejos, lo explicita con menos complejos, que es que, bueno, pues son un peligro. Entonces, pues más leña para ese fuego, ¿no? Cuando, si analizas objetivamente los datos, no hay ninguna razón para prever que vaya a suceder nada parecido a lo que ha sucedido en Bélgica, que seguramente tiene una explicación muy en clave local y muy del país y muy incluso de las ciudades y los barrios en los que ocurrió exactamente. O sea, solo desde una visión basada en la idea de inmigración igual a inseguridad, inmigración que viene del norte de África igual a inseguridad y desórdenes y amenaza, bueno, se puede estar alentando la expectativa siquiera de que algo parecido pueda ocurrir, ¿no? Porque yo, desde luego, no sé en qué información y en qué datos se puede basar nadie para esperar que suceda algo parecido en España hoy.
Claro. Lola.
Yo no, només un apunt, perquè clar, deixem-me fer un apunt brevíssim i molt, molt feminista. O sigui, tot això, o sigui, estem parlant dels possibles incidents i que hi hauria per part d'un col·lectiu immigrant, i a mi el que em resulta més al·lucinant és que sempre aquesta mena d'incidents, siguin d'un país o un altre, estan encapçalats i estan protagonitzats per homes, eh? I no vull dir, però això és un ritual molt masculinitzat. O sigui, això del futbol tan identitari, eh? Tant d'identitat grupal. Així, em sembla que també és interessant apuntar-ho de passada, no, encara que sigui de passada.
No ho apuntis de passada, Lola. Mira, una de les coses que a mi m'agrada d'anar a veure els equips femenins del Barça, per exemple, a banda de que guanyen, que és una cosa que t'agrada molt a tots els socis, és fixar-me no tant el que passa a la pista, sinó el que passa a la grada. Els partits de futbol femení, la grada és absolutament, radicalment diferent a un partit de futbol masculí. No només perquè hi ha molta més educació, primer que hi ha més dones, això és normal, no? Però no hi ha insults, no hi ha insults racistes, almenys que jo hagi vist, al Camp Nou, i l'ambient és molt més familiar. Per tant, el que dius, tens tota la raó, és a dir, hi ha una masculinització i una virilització d'aquests... Sí, però vull dir, però en sèrio, aneu a un partit de futbol femení, és que es veu claríssim, fins i tot el fair play entre les jugadores és molt diferent, i evidentment l'home, ens agradi o no, patrimonialitza aquestes lluites, que tenen alguna cosa de tribal, sí.
I sobretot aquest tipus de manifestacions que al voltant del món de l'esport, sovint, fent-se passar pels més defensors d'aquest àmbit, tenen poc a veure amb el que són o el que representen clàssicament, o ens han dit que representaven els valors de l'esport, però és cert, és a dir, quan veus fenòmens ultres o fenòmens extrems amb la seva manifestació més pública, és veritat que dins i fora de l'esport acostuma a tenir una manifestació més clara en clau masculinitzada o més testosterònica. Després, evidentment, com dèiem ara, no, les generalitzacions no es poden fer mai i hi haurà gent de tot, evidentment, i dones que evidentment tindran el seu comportament extrem, però sí que és veritat que si hi ha de normal l'afició al futbol ja de per si històricament i clàssicament ha sigut més masculina i la seva presència als estadis dels homes és clarament superior o ha estat clàssicament superior a les de les dones, també és normal o és més comprensible, no seria la paraula, estic intentant buscar la paraula, és més de calaix que serà també major el nombre d'homes que actuen d'una manera extrema, no, en aquests contextos.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Aquesta hora vull saludar a Mohamed El Amrani. Ell és un activista social marroquí, és comunicador. Va néixer al Marroc, a Chaouen, però des dels 3 anys que viu a Catalunya. Hola, Mohamed, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Mira, per començar, perquè et voldria preguntar moltes coses, però per començar això, que aquesta sensació que comentava, per exemple, el Bernat, que hi ha un cert ressentiment social que pot donar lloc doncs, avui a aldarulls o enfrontaments, tu que coneixes molt més que nosaltres, sens dubte, la comunitat marroquina, creus que també allà hi existeix aquest cert ressentiment social?
A veure, jo crec que s'ha de fer una anàlisi global i no simplista. Primer de tot, jo crec que no entrevisteu a un marroquí, sinó que entrevisteu a un rosin empordanès gironí, català d'origen marroquí. Imagineu-vos la identitat com és de líquida i com és de fluida, eh? Vull dir que no es redueix tant la qüestió d'una forma tan polaritzada, sinó que hem de tenir en compte que la societat catalana és una societat molt diversa, on et pots sentir, com deia, des d'empordanès fins a gironí, però a la vegada que a la teva identitat es complementa amb aquest fet que ets d'origen marroquí. Per tant, jo crec que hem de partir de la premissa que estem parlant de catalans i catalanes que avui doncs, estan vivint un dia que senten com històric. Senten com històric perquè el Marroc està davant d'una situació esportiva doncs, que no havia viscut anteriorment, o l'última vegada que ho va viure va ser fa més de 30 anys. I l'exemple més clar d'aquesta alegria, d'aquesta eufòria que pot despertar aquesta situació és que, sense anar més lluny, a l'any 2018 ja va jugar Espanya i Marroc. Vull dir que sembla que sigui la primera vegada que Espanya i Marroc juguin. El 2018 ja van jugar, van empatar 2-2, però la diferència entre l'altre Mundial i el Mundial d'ara és que doncs, estan avançant i fins i tot s'està veient i estan tocant de molt a prop el poder guanyar el Mundial. En relació a si els aldarulls, jo crec que moltes vegades tot el que té a veure amb la immigració, i ho heu explicat i em feia referència ara, imagineu-vos que jo moltes vegades a les que intervinc els mitjans de comunicació és per justificar la religió, per justificar l'origen, i poques vegades en positiu, perquè sempre s'intenta vincular la immigració a la massificació dels barris, onades, allaus, a la por, a la inquietud, a la seguretat, quan és un relat que moltes vegades fins i tot és un relat fictici que es genera de forma mediàtica o fins i tot des de les xarxes socials. Es polaritza TikTok, Twitter, són xarxes socials tremendament polaritzadores i veiem aquesta necessitat de que no deixar que la realitat espai un bon titular. No? Per tant, jo crec que una miqueta va per aquí. I a la pregunta de si crec que hi haurà aldarulls, jo confio molt en els catalans i catalanes d'origen marroquí. Tothom sap el que avui es juga, mai m'hi ha dit. El món està molt atent al que avui es juga en aquest Mundial. I el que va passar a Bèlgica ho lamentem tots i totes. És una situació que ens va entristir. I crec que més enllà de crear en l'aire aquesta mala maror de que els marroquins, des d'aquest racisme interioritzat, són persones, són bàrbars, que ens poden avui liar o atacar-la, jo confio que, com deia abans, catalans i catalanes d'origen marroquí són persones que des de la moderació, des del respecte, enfrontaran amb alegria el partit d'avui.
No, he de dir que els únics que han fet una mínima amenaça de que podria anar per aquí són els grups ultra, vull dir que s'ha de dir que per part de ningú de la comunitat marroquina, ni catalans marroquins, ni ningú, s'ha expressat en aquest sentit. És a dir, això deixem-ho molt clar. Per això n'estem parlant, de fet, i per això l'alerta també de les policies a diversos punts de l'estat que anaven en aquest sentit, jo crec.
Per descomptat. Jo crec que, i crec que em feu molt bé de parlar-ho, perquè és una qüestió que que estan a l'aire. És una qüestió que a les xarxes socials se'n parla i com ho comentàvem abans, jo crec que RAC1 com una ràdio que on s'hi senten molt identificats catalans, tant d'origen com no, és interessant que en parlem i que posem en el centre aquest discurs de moderació, de respecte, de pràctica de l'esport des de l'esportivitat i capgirar el relat, no? Des d'aquest realisme, jo ja t'ho dic, n'estic convençut, conec molt la societat d'origen marroquí a Catalunya i crec que els missatges que es tradueixen són de pacificació, fins i tot joves d'origen marroquí doncs, comparteixen aquest missatge. I jo crec que hi ha molta connexió amb aquesta selecció del Marroc, també perquè els jugadors que juguen són una selecció que representa molt a aquesta nova generació, aquesta generació de marroquins que viuen a Europa. Són joves, són joves que han viscut el mateix procés migratori. Per tant, jo crec que per això s'hi senten també molt identificats i conec algun dels jugadors i sé que el seu missatge és aquest mateix que transmeto, de que s'ha de viure l'esport des del respecte, guanyi qui guanyi i perdi qui perdi.
Per tant, no creus que hi hagi en aquesta, no dic de manera majoritària, però sí que hi hagi nois, joves, adolescents que vegin en el fet d'animar el Marroc una manera també d'identificar-se amb un país que se senten més d'on venen, dels seus orígens, per molt que molts potser no hi han ni nascut ni han viscut mai, més que com a oposició al fet de sentir-se aquí. Parlava l'exemple de Morat, que per molts nens i adolescents marroquins és un referent, nascuts, marroquins catalans nascuts aquí, però que el fet aquest que ell diu, ho explicava amb el Jordi Évole, que ell no se sent català ni espanyol, sinó que se sent marroquí. No creus que hi hagi també un rerefons d'això? Tu creus que tu ja has dit que no, en el teu cas, evidentment, però que, que existeixi aquest caldo?
Mira, jo crec que el futbol és una qüestió molt irracional i impulsiva. No es pot construir una identitat, que moltes vegades són identitats líquides, des del futbol, perquè no permet la calma, no permet la tranquil·litat per poder construir-se aquesta identitat de sentir el sentiment de pertinença de si sóc català, sóc espanyol o sóc marroquí. Jo crec que aquest procés normalment es fa més enllà del futbol. El futbol és una qüestió doncs, que dura durant el Mundial, i passat el Mundial, a les escoles, als barris, es parla d'altres coses. No es parla de si ets de la selecció d'una o d'una altra. Jo crec que es viu des de... Jo crec que la defensa per part de molts nens i de molts joves és aquest mirall de mirar la selecció com aquests joves que juguen, que, en els quals s'hi senten identificats, i que a la vegada el Marroc es troba en una situació inèdita que no es viu fa més de 30 anys. Llavors jo crec que és més una qüestió històrica que no tant una qüestió de vaig amb uns o vaig amb uns altres. Sense anar millor, jo crec que avui hi ha molts joves que tenen el cor dividit i no és... no crec que en massa tothom defensi una posició o una altra. És que les identitats són molt líquides i el futbol és molt irracional i no es pot reduir al futbol la construcció de la identitat.
I més enllà de la qüestió del futbol, que evidentment, que ens ho diguin els catalans, el cacau mental que porta molta gent aquests dies animant a seleccions i és a dir, jo crec ara mateix que entre els que animen a Espanya, els que animen a Argentina, els que... És un cacau tremendo.
És que... però...
Sí, digues.
Jo crec que el futbol és un gran mirall de la societat. Abans la Lola deia que estem... que les seleccions hi ha gent que diguem, amplifica el nacionalisme. Però si rasques, o sigui, aquests mateixos equips, si rasques, veus, com per exemple ara estàvem explicant, que la meitat dels jugadors de Marroc han nascut fora del territori marroquí. L'altre dia teníem el partit de Suïssa contra Sèrbia, on hi ha dos jugadors que són... que juguen amb la selecció de Suïssa, que són d'origen kosovar i que tenen els seus conflictes, diguem-ne, polítics, i això es transmet en el camp perquè hi ha una sèrie de tensions. La pròpia selecció espanyola, hi ha gent, no només a Catalunya, que no vol que guanyi, hi ha gent a Madrid que no vol que guanyi perquè hi ha Luis Enrique, perquè aquí tenim una... perquè aquest és un país de trinxeres, diguem-ne. És a dir, al final, si rasques, tots aquests debats que tenim, el que estem tenint ara també, del partit de l'altre dia de Bèlgica contra el Marroc, al final el futbol té aquesta capacitat de ser un mirall, i jo crec que per això és interessant el Mundial, per, més pels debats que genera, diguem-ne, que per una altra cosa. Avui hi ha un article molt interessant del John Carlin a La Vanguardia, on parla de la gran mentida en què es basa el Mundial, que són aquestes seleccions que teòricament són coses hermètiques, tancades, però que en canvi després et trobes que els germans Williams, que són bascos, n'hi ha un que juga amb Ghana i l'altre que juga amb Espanya, per exemple. Bé, doncs aquesta és la realitat, que has de rascar i trobar aquesta complexitat. O sigui, això és, la societat és molt complexa avui dia. Què són les identitats? D'on és cadascú? És gairebé impossible de respondre. Cadascú és d'on li dona la gana, al final.
I això el Mohamed ho apuntava, jo crec que quan parlava del factor racional. Al final, el futbol en general, i un mundial és això, però també ho són altres grans esdeveniments esportius lligats al futbol, o altres esports, però tenen una gran capacitat de connexió i d'activació emocional. És a dir, estem parlant d'emocions, i això, que ocupa una part del nostre cervell, que és prop del 90%, la part sensorial, la part de les emocions, el racional, ens quedem amb aquell 9% que ens pensem tots que... Però és així, és a dir, estan molt interconnectats, però, com deia aquell, primer m'emociono, després penso, no? És a dir, allò que t'impacta, allò que t'arriba, allò amb el que connectes, allò que... A favor, en contra, que és el que tu dius, Albert. Molta gent està ara que no sap si anar a favor o moure's a la contra, no? En aquest... Hi ha altra gent que té una sort davant d'aquest Mundial, que se sent molt clarament representada per uns colors, per un escut, i ja té claríssim que va a favor d'uns, no? I després en contra d'uns antagonistes, però això és el futbol en general.
I després deixa'm dir que diguem-ne, és que hi ha... Tenim tots plegats un gran desconeixement de per exemple, del que és el Marroc. O sigui, un país del qual ve tanta immigració a Catalunya i a Espanya, i no en sabem absolutament res. No recordem tampoc històricament que hi ha una part del Marroc que era un protectorat espanyol, i com això pot fer sentir també en els marroquís. Hi ha el conflicte de Ceuta i Melilla, hi ha les places menors de sobirania. O sigui, hi ha una complexitat de relacions en positiu i en tensió que veiem periòdicament a les notícies, que hòstia, que són dos països que són veïns, que som frontera terrestre i que ens desconeixem els uns als altres. I no sé, o sigui, la Miraisa, per exemple, que és una rapera, que es queixa que quan està aquí, nascuda a Tànger però que és catalana, que quan està aquí es queixa que se la miren com si fos una se la miren com si fos una marroquí, diguem-ne, perquè és musulmana, i se la miren malament, i quan balla se la miren malament perquè s'ha tret el vel. Bueno, és aquesta complexitat.
No, per això jo també volia preguntar-li al Mohamed, obrint més enllà del focus del futbol, si creus que hi ha aquesta, és a dir, 20-25 anys després de quan va començar les primeres onades migratòries, després que això va convertir-se en una realitat, si aquestes generacions de catalans d'origen marroquí nascuts aquí, si creus que efectivament existeix un cert desarrelament on que amb els anys, diguem, s'hagi anat deteriorant, que al principi doncs no existís, però que ara sí existeix això. És una pregunta, vull dir, des de l'absolut desconeixement, com ara deia el Tian, d'aquesta realitat tan complexa.
Bé, doncs, ara, jo soc molt pesat amb el llenguatge, eh? I no ho faig a mala fe. No és tant una onada, perquè moltes vegades quan escoltem onades que venen aquí, una onada que ens ofegarà a tots, sinó que són processos migratoris. Per tant, jo crec que des de l'arribada des dels anys 60, 70, fins i tot 90, dels primers marroquins que van arribar a Catalunya, que van arribar, i no van arribar per quedar-se a Catalunya, sinó que l'objectiu era anar a Alemanya, a França, el meu avi. No, el seu objectiu no era quedar-se a Catalunya, sinó que era buscar oportunitats més enllà d'aquí, perquè aquí encara no hi havia aquest desenvolupament. Jocs Olímpics, desenvolupament del turisme, va ser com aquest impuls que va fer doncs, que Catalunya comencés a necessitar mà d'obra. Tot el que avui coneixem com a Catalunya també és part de la contribució de molts immigrants que han ajudat a, doncs, i que se senten també part d'aquesta societat catalana. Per tant, jo crec que s'ha fet molt en el que és processos de sentiment de pertinença. Vull dir, us està parlant una persona que se sent catalana, que se sent marroquina, i com jo, n'hi ha milers. Penseu que a Catalunya hi ha prop de 200.000 persones d'origen marroquí. Jo crec que hi ha sentiment de pertinença, però sí que ho apuntàveu al principi. Hi ha situacions de racisme que et fan qüestionar si realment tu tens aquest sentiment de pertinença. A mi, per exemple, l'altre dia, jo no sé quantes vegades us han identificat pel carrer, i a mi l'altre dia em van identificar a l'estació de trens, jo crec, per un biaix racista. Quan truques per llogar pis, el primer que fan és preguntar el nom i existeix el racisme habitacional. Quan busques feina, moltes vegades no et contracten perquè portes vel o no el portes, o si sembles o no sembles. Per tant, jo crec que existeix encara molt racisme institucional, existeix molt racisme present, s'ha polaritzat molt la societat, es veu l'immigrant com el... De fet, estudis recents apunten que la immigració és com una de les preocupacions dins d'aquesta polarització. Quan no és així, la població s'està envaint, cal contribució de la immigració per poder mantenir el sistema de les pensions. La societat aporta una nova mirada, aporta una nova forma de fer, i crec que tots i totes formem part d'aquesta construcció de la Catalunya que, doncs, que ve. Per tant, jo crec que hi ha sentiment de pertinença, però hem de fer front al racisme, hem de fer front a totes aquestes situacions d'injustícia. Al final es tracta de que tots sortim del mateix punt de partida de drets i deures. Per tant, és construir ciutadania per poder construir aquest sentiment d'inclusió i de pertinença.
Bernat, volies preguntar...
Sí. No, jo estic ultra d'acord amb el nostre convidat en que la millor forma d'evitar conflictes d'identitat és destacar que les identitats són maleables i sobretot són construïbles des de la nostra pròpia subjectivitat. És a dir, nosaltres som de molts llocs i hem d'intentar ser el que vulguem ser i representar-nos com ens vulguem representar a nivell nacional, a nivell sexual, a nivell econòmic. Tot i que en el nostre cas, en el cas de la nostra tribu, Espanya ens ho posi una mica difícil. Punt número 2, deia, el futbol és una mica irracional. Jo estic amb això una mica més amb el Tian. Depèn, és a dir, tornem a agafar l'exemple sempre, vaja, èticament excel·lent de les dones. Als Estats Units, per exemple, l'equip nacional del que allà anomenen soccer ha estat un mirall de la defensa dels drets plurisexuals de les dones. I la Megan Rapinoe, la seva capitana, fins i tot esdevingut